Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
La mesa del Congrés suspèn els diputats en presó preventiva. Ho ha fet amb els vots a favor del PP, Ciutadans i el PSOE, seguint la recomanació dels lletrats de la cambra. Montse Manent.
La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha explicat que s'han seguit les recomanacions dels lletrats de la cambra, mentre la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, qualifica la decisió d'atac a la democràcia.
La mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos a los excelentísimos señores don Oriol Junqueras y Vías, don Josep Rull i Andreu, don Jordi Sánchez i Picanyol i don Jordi Turull i Negre.
Els vots dels ciutadans posen els nostres companys al Congreso dels Diputados i l'arquitectura jurídico-institucional de l'Estat espanyol s'encarrega de voler-los apartar, de vulnerar els seus drets polítics.
Acord històric entre govern i sindicats per millorar les condicions laborals dels bombers. El Departament d'Interior es compromet a tenir formats 1.150 agents nous d'aquí a 3 anys per reduir les hores extres.
Feia 10 anys que no s'aconseguia un pacte similar. Els sindicats alerten, però, que no és suficient. Pel delegat del sindicat IACATAC, Manel Titos, es tracta d'un acord de mínims i transitori.
Que el material arribi a totes parts, perquè, per exemple, tenim els graes de muntanya, que l'altre dia vaig tenir que presenciar un sorteig perquè les botes d'esquí no estaven per tots. El que m'agradaria dir és que estem contents, però que és un acord de mínims i transitori.
En posta, els professionals del recentment inaugurat ambulatori del municipi han sortit avui al carrer per reclamar un servei permanent d'urgències.
Diuen que el nou equipament està infrautilitzat i reclamen les mateixes condicions que la resta de poblacions veïnes.
En posta, Ràdio Manel Ramon.
Alerten que les flamants instal·lacions que han costat quasi 4 milions d'euros i disposen d'una sala destinada específicament a l'atenció continuada d'urgències es troben totalment infrautilitzades. Així ho explicava Gemma Vallès, que és la portaveu dels professionals sanitaris del CAP d'Amposta.
La congestió que tenim ara mateix al comarcal d'Amposta amb una llista d'espera a urgències de 6 hores, jo crec que la població d'Amposta no se la mereix de cap manera.
La Universitat Rovira i Virgili investeix doctora honoris causa la primera dona pilot d'aeronaus de l'Estat espanyol.
Ha estat en un acte institucional en què Bettina Kattner ha destacat el paper de la universitat com a pionera en cursar estudis de pilot d'aviació comercial i operacions aèries.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Kattner va participar en el CESDA, que són els centres d'estudis d'aviació, centre escrit a la URB que ofereix el grau oficial de pilot d'aviació comercial i operacions aèries. Aquesta era la valoració positiva que en feia l'aviadora comercial Bettina Kattner.
Pues tuve mucha suerte porque empecé a volar una compañía que era, tenía muchísimas mujeres. La directora era mujer, la jefa de material, la jefa de administración.
Dissabte de la setmana que ve es presentarà oficialment a Besalú el projecte per acollir el museu més gran d'Europa, Olot Televisió i Doia Sansa.
Sota el nom de Circus Land, es vol instal·lar a l'espai dels antics claustres del monestir. Lluís Guinó és l'alcalde de Besalú.
Disposa d'un arxiu importantíssim del món del circ, és dels més importants que hi ha a nivell fins i tot mundial, i una de les alternatives que s'han plantejat és adquirir l'edifici dels claustres.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La pertorbació creua i gira a sobre de Catalunya, portant inestabilitat a bona part del territori i, per tant, precipitació al que resta de jornada. La precipitació en general ha estat entre feble o moderada, amb una intensitat màxima de 10 mil·límetres en 30 minuts a la Pobla del Segur, al Pallars Jussà. Malgrat tot, a la tarda podrà ser en forma de xàfec a punts de ponent i de l'altiplà central, on a més podrà anar acompanyada de tempesta i calamarsa o pedra. A banda, en general, la temperatura ha baixat acusadament arreu, amb valors màxims que voltaran entre 18 i 24 graus. Pel que fa a demà, la situació meteorològica encara estarà influenciada per la pertorbació que romandrà a prop de Catalunya, però el temps no serà tan inestable com avui divendres. La precipitació afectarà principalment al sector central del litoral i del prelitoral, així com a la Catalunya central. Serà en forma de ruixat o xàfec amb tempesta i localment podrà anar acompanyada de calamarsa o pedra. La temperatura serà semblant o més alta al terç oest i al quadrant nord-est, on es podrà obrir intermitentment el cel. De cara a diumenge tornarà l'estabilitat i s'imposarà el sol. Si bé al centre del dia podran créixer algunes nuvolades a punts de muntanya on podrà caure algun ruixat. La temperatura es recuperarà i voltarà entre 20 i 25 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, situació molt complicada a aquesta hora de la tarda a les principals carreteres i autopistes properes a l'àrea de Barcelona. Destaquem l'autovia 2 amb aturades entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Lleida com a conseqüència d'un accident que talla un carril. Destaquem també cues a alguns trams de l'autopista P7 a Barberà del Vallès, fins a 7 quilòmetres en direcció Girona, també a Sant Cugat, i compta també al tram de Barberà perquè hi ha cues en direcció sud per anar cap a Martorell. Cues també a alguns punts de la B23, per exemple, per accedir a l'Avinguda Diagonal, també a Sant Joan d'Espí de sortida, com al Papiol, on veiem per càmeres uns 3 quilòmetres de lentitud amb aturades. Destaquem també la C17, amb complicacions al tram de Mollet i Parets en direcció sud, cues també al tram de Parets per anar cap a Vic. Compte si heu de circular per la C55, perquè hi ha molta intensitat a Castellbell i al Vilar, en direcció Manresa. L'autopista del Vallès, la C58, també registra cues al tram de Montcada, també de Ripollet i Sant Quirze, en els dos sentits de la marxa. I de Tarragona destaquem les aturades que afecten la Nacional 340 al Vendrell, en sentit sud. Fem un repàs per últim a les rondes, a la capital catalana. Compte la B20, perquè hi ha lentitud amb aturades intermitents entre Esplugues i Vall d'Hebron, en direcció Trinitat. I s'ha de circular per la ronda litoral, també molt volum de trànsit en tot el seu recorregut, sobretot complicada la situació entre zona i el port, també en direcció Trinitat. Molt de compte, molta prudència, si circuleu amb pluja a la carretera. Això és tot, molt bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La mesa del Congrés ha suspès els diputats en presó preventiva. Ho ha fet seguint la recomanació dels lletrats de la cambra. PP, PSOE i Ciutadans han votat a favor de la suspensió, mentre que Podem s'hi ha posicionat en contra. Els sobiranistes consideren que s'han vulnerat els drets polítics dels presos i demanaran la reconsideració de la mesa. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els lletrats del Congrés han recomanat la suspensió d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez en aplicació de la llei d'enjudiciament criminal i no del reglament del Congrés. La presidenta de la cambra, Meritxell Batet, per tant, ha anunciat que seguiria l'opinió dels experts.
En base a todos estos elementos de juicio jurídico, la mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos a los excelentísimos señores don Oriol Junqueras i Vías, don Josep Rull i Andreu, don Jordi Sánchez Picanyol i don Jordi Turull i Negra, con efectos desde el día 21 de mayo de 2019.
Una decisió presa amb el suport del PSOE, PP i Ciutadans. Només Podem hi ha votat en contra perquè demanava temps per estudiar el text dels lletrats. La popular Ana Pastor ha criticat Batet per no haver suspès abans els diputats presos.
Ayer advertimos ya que la suspensión venía dada por imperativo legal y que la mesa debía adoptar las medidas para la plena efectividad de la suspensión. Lo demás supondría incumplir la ley. Entendemos, por tanto, que se han perdido varios días innecesariamente.
En el mateix sentit s'han pronunciat des de Ciutadans. Per la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, en canvi, es tracta d'un nou atac a la democràcia.
Estem en una mena de bucle permanent i de déjà vu i els vots dels ciutadans posen els nostres companys al Congreso dels Diputados i l'arquitectura jurídico-institucional de l'Estat espanyol s'encarrega de voler-los apartar, de vulnerar els seus drets polítics.
En un tuit, Oriol Junqueras ha dit que, tot i haver estat suspesos a Espanya, no se'ls podrà suspendre a Europa. Tot plegat a l'espera de saber quina decisió prendrà la mesa del Senat sobre Raül Romeva quan es reuneixi dimecres vinent.
Doncs la decisió de la mesa arriba en plena cloenda de la campanya electoral per les eleccions europees i municipals. Bona part dels alcaldables viuran amb molt nerviosisme la jornada de diumenge, però no serà el cas dels candidats als municipis on només es presenta una llista. Tot i saber que seran alcaldes, esperen una alta participació a les urnes. A Osona seran 12 els pobles amb llista única. El 9FM, Arnau Jaumira.
A Osona hi ha 12 pobles que ja saben qui serà el seu proper alcalde. Tot i que les llistes úniques són habituals en pobles petits, aquest cop també passa en un municipi amb prop de 3.000 habitants, com Sant Julià de Vilatorta. Ho explica Joan Carles Rodríguez, candidat d'acord per Vilatorta i Vilallons a Sant Julià.
Som un grup transversal que agafa gent de diferents ideologies que estan a diferents entitats del poble. És una llista que representa a molts dels votants que venen al col·legi electoral i que vindran diumenge a votar.
En el cas dels municipis petits, les llistes úniques són més habituals. És el cas, per exemple, de Sobremunt, el poble més petit d'Osona amb una sola llista. Té 68 persones al cens electoral i és complicat omplir una candidatura. Ho explica el candidat d'Independents per Sobremunt, Albert Güell.
Fer una llista ja és difícil en un municipi gran, doncs a Sobremunt encara costa més. L'haver funcionat aquesta legislatura, l'equip que érem a govern, doncs ha fet més difícil que l'altre pogués fer una llista a l'oposició.
Tots confien que hi hagi una alta participació i estaran pendents dels resultats fins a l'últim moment.
Interior expedienta el mosso d'esquadra que va denunciar per delicte d'odi un mecànic de Reus que es va negar a atendre la seva parella, Policia Nacional. El jutjat va arxivar la causa i ara s'ha sabut que Afers Interns l'ha sancionat amb un mes de suspensió de sou i feina. La nova ràdio, David Fernández.
La divisió d'Afers Interns dels Mossos va obrir un expedient a la gent per atemptar contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració de la Generalitat, després que el mecànic reusenc Jordi Perelló presentés un escrit d'acusació per un suposat comportament irregular fora de servei. Els fets van tenir lloc el 31 de gener de 2018, quan el mecànic li va dir al mosso que no repararia el cotxe de la seva parella, que és agent de la policia espanyola, perquè ell no treballava amb maltractadors ni opressors. Segons la interlocutòria del cas, el mosso hauria amenaçat el mecànic per telèfon i en persona i va denunciar-lo per un suposat delicte d'incitació a l'odi, encara que la denúncia es va acabar arxivant a finals del passat mes de març, després de considerar que no existien prous elements probatoris. La divisió d'afers interns dels Mossos va citar la gent per demanar-li explicacions i tot seguit se li va obrir un expedient disciplinari que va elevar el seu comportament irregular a la d'atemptat contra la imatge del cos. I ara la causa es troba en fase de recurs contenciós administratiu, encara que la gent està complint la sanció.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Acord històric entre govern i sindicats per millorar les condicions laborals dels bombers. El Departament d'Interior es compromet a tenir formats 1.150 bombers nous d'aquí a 3 anys per reduir les hores extres. Feia 10 anys que no s'aconseguia un pacte similar, però els sindicats el qualifiquen de mínims i transitori. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El pacte d'avui, que estarà en vigor fins al desembre del 2022, l'ha ratificat el 70% de la plantilla de bombers. Un sindicat, Comissions Obreres, se n'ha desmarcat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha felicitat per la firma i ha garantit que l'acord entrarà en vigor el 1 de juny.
Aquest acord que hem signat avui ara mateix ja s'està tramitant en els serveis jurídics perquè el govern del dimarts que ve, el govern del 28 de maig, pugui ser aprovat i es puguin realitzar els compromisos que els mateixos sindicats ens van demanar, que és que a partir de l'1 de juny fos efectiu.
Els sindicats signants estan satisfets, però recorden que és un acord de mínims i transitori. Avui Manel Titos, delegat del sindicat IAC-CATAC, n'ha posat un exemple.
Que el material arribi a totes parts, perquè per exemple tenim els graes de muntanya, que l'altre dia vaig tenir que presenciar ells perquè les botes d'esquí no estaven per tots.
L'acord preveu la reducció d'hores de feina, sobretot les extraordinàries, i l'obertura de tots els parcs del país per atendre les emergències. El govern, a més, es compromet a continuar treballant en altres reclamacions dels bombers per incorporar-les a l'acord en funció del pressupost.
Amposta, els professionals del recentment inaugurat centre d'assistència primària del municipi han sortit avui al carrer per reclamar un servei permanent d'urgències. Diuen que el nou equipament està infrautilitzat i reclamen les mateixes condicions que la resta de poblacions veïnes. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Alerten que les flamants instal·lacions que han costat quasi 4 milions d'euros i disposen d'una sala destinada específicament l'atenció continuada d'urgències es troben totalment infrautilitzades. A més, no entenen aquest agravi comparatiu respecte a altres localitats capital de comarca com Tortosa. Així ho explicava Gemma Vallès, que és la portaveu dels professionals sanitaris del CAP d'Amposta.
La congestió que tenim ara mateix al comarcal d'Amposta amb una llista d'espera a urgències de 6 hores, jo crec que la població d'Amposta no se la mereix de cap manera. Llavors, la comparativa és senzillament que demanem per la població d'Amposta el mateix, per exemple, que per la població de Tortosa, atenent una població similar, però en quant a atenció primària, igual.
Per la seva banda, l'alcalde de funcions d'Amposta, Adam Tomàs, ha defensat que l'actual model de centralització de les urgències a l'Hospital Comarcal ha funcionat de manera exitosa. Considera que els pacients estan millor atesos en un centre únic per efectuar les proves que els facultatius requereixen sense necessitat de desplaçar-se.
Encara en l'àmbit sanitari, Salut detecta un brot de xarampió amb més d'una cinquantena de casos a tot Catalunya. El gruix del brot es concentra principalment entre el Garraf i el Penedès, però també s'han detectat casos al Vallès, entre Rubí, Terrassa i Sant Cugat. Cugat.cat, Roger Quartielles.
El Departament de Salut ha notificat que hi ha 3 casos oberts de xarampió al país, un d'ells un de comunitari a Rubí, Terrassa i Sant Cugat, amb un total d'11 casos. L'altre brot comunitari és a la zona del Penedès-Garraf, amb 22 casos confirmats, i un brot familiar a Barcelona, amb 2 confirmacions. De l'1 de gener al 19 de maig de 2019, la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública ha rebut la notificació de 100 sospites de xarampió i se n'han confirmat 50 casos, tots ells importats o relacionats amb un cas important. Cal recordar que a Catalunya el xarampió autòcton es considera eliminat des de l'any 2000, però els viatges internacionals més ràpids i la mobilitat geogràfica en general poden produir ocasionalment la reintroducció del virus del xarampió. És molt important que el personal que treballa en centres sanitaris estigui correctament vacunat i que si algun professional no està immunitzat correctament no atengui casos sospitosos de xarampió.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
A Bellcaire, al Baix Empordà, la promotora del polèmic projecte d'aeròdrom amenaça de portar el consistori als jutjats. És la resposta a la decisió de l'Ajuntament de tombar el recurs contra la desestimació del projecte. Televisió Costa Brava, Núria Cutxerero.
L'Ajuntament de Bellcaire, empès, ha votat negativament el recurs de reposició presentat pel promotor de l'aeròdrom contra la desestimació del projecte. El motiu per tirar-lo enrere han estat els informes sobre l'impacte en el paisatge i la fauna de Bellcaire. Amb aquest pas, l'Ajuntament ha donat per tancat el polèmic projecte de l'aeròdrom que ha tingut una gran oposició per part dels veïns. Un projecte que va quedar suspès per part del consistori a l'espera de tenir els informes paisatgístics que han determinat quin és l'impacte d'unes instal·lacions d'aquestes característiques en el municipi. El promotor ja ha anunciat que recorrerà davant el contenciós la desestimació del recurs que va presentar contra la denegació del projecte. Assegura que esgotarà totes les vies administratives per tal d'aconseguir tirar-lo endavant. La iniciativa d'un aeròdrom a Bellcaire, únic segons el promotor en el territori, suposa la construcció d'un camp de vol en uns terrenys anomenats Mas Can d'en Xico, de prop de 87.000 metres quadrats. Es projecten 2 pistes i 4 hangars, dels quals una es dedicaria a un museu de l'aire on s'hi ubicarien aeronaus clàssiques i històriques.
Mobilitat complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona per la 9a jornada de vaga de metro a causa de la presència d'amiant i per 9 retards a Rodalia Renfe. Malgrat tot, avui s'han registrat menys incidències a trens i andanes.
L'última jornada d'aturades parcials ha obligat des de primera hora del matí a regular els accessos de diverses estacions, sobretot de les línies 4 i 5. Amb tot, però, els usuaris asseguren que no s'han reproduït les aglomeracions d'altres jornades, especialment en hora punta. Les aturades s'han repetit aquesta tarda. Ara mateix només circulen 4 de cada 10 trens. A partir de 9:45 de la nit, els serveis mínims tornen a caure fins al 20% fins al final de la jornada.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La Universitat Rovira i Virgili investeix doctora honoris causa la primera dona pilot d'aeronaus de l'estat espanyol. Ha estat en un acte institucional en què Bader ha destacat el paper de la universitat com a pionera en cursar estudis de pilot d'aviació comercial i operacions aèries. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
L'aviadora va ser la primera dona pilot en tot l'estat espanyol i la segona a Europa en dirigir vols comercials. Gander va participar en el CESDA, que són els centres d'estudis d'aviació, centre escrit a la URB que ofereix el grau oficial de pilot d'aviació comercial i operacions aèries. Aquesta era la valoració positiva que en feia l'aviadora comercial Bettina Kattner.
Pues tuve mucha suerte porque empecé a volar una compañía que tenía muchísimas mujeres como la directora, la mujer, la jefa de, por supuesto, de material, la jefa de administración. Eran una empresa que estaven acostumbrados a tener mujeres en el entorno.
Com a agraïment, la doctora Honoris Causa ha destacat per l'aposta valenta de la URB en poder realitzar el grau de pilot d'aviació comercial i operacions aèries. La universitat és pionera en aquests estudis.
L'amenaça del cranc blau és ja un autèntic mal de cap, no tan sols pels pescadors de les Terres de l'Ebre, sinó també pels de la costa central, on ja s'han detectat els primers exemplars. És el cas de Torredembarra, al Tarragonès. On a la Torre, Josep Sánchez?
Es tracta d'una espècie provinent de la costa atlàntica americana, molt ben valorada en l'àmbit gastronòmic, però molt agressiva per les espècies autòctones. La tècnica de sostenibilitat de l'Ajuntament de Torredembarra, Leli Forés, assegura que es tracta d'una plaga i que ja s'han detectat exemplars a la costa central.
És una plaga, està definida com una plaga, això és una realitat. Es va extenent des del sud cap al nord, ha arribat a detectar-se ja en zones de Girona i fa molt poc aquí a Cubelles. O sigui que estem parlant de que ja hi ha cranc blau davant de la nostra costa.
Per tal de gestionar la ràpida expansió d'aquesta espècie, la Direcció General de Pesca va iniciar una campanya de pesca intensiva. També es va decidir crear el Comitè de Cogestió del Cranc Blau de les Terres de l'Ebre.
I avui es commemora el Dia Europeu dels Parcs Naturals amb desenes d'activitats previstes també per al cap de setmana. Parcs com els del Pirineu i el Prepirineu ho celebren amb iniciatives diverses que van des de visites guiades o activitats pels més petits. Ràdio Trem, Anna Solana.
Aquesta efemèride recorda la creació del primer parc natural a Europa el 24 de maig de 1909, fa 110 anys, a Suècia. La Federació Europarc, que agrupa 38 països, promou un any més la celebració d'aquest dia, que enguany té per lema Àrees protegides, els nostres tresors naturals. El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha volgut commemorar el Dia dels Parcs amb dues activitats. Per una banda, demà dissabte s'ha previst una ruta naturalista per la passera de Sant Joan. Es tracta d'una descoberta guiada per l'entorn natural del parc. I el diumenge 26, a Llagunes, tindrà lloc la 15a marxa popular Vall de Ciarp. Pel que fa al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, ho celebrarà programant activitats per als infants durant els mesos de maig i juny.
En cultura, dissabte de la setmana que ve es presentarà oficialment a Besalú el projecte per acollir l'equipament patrimonial sobre les arts del circ més gran d'Europa. Un equipament que és idea de la Circus Arts Foundation i que oferirà una proposta més enllà d'un museu convencional. Olot Televisió, Idoia Sansa, bona tarda.
Bona tarda. L'equipament patrimonial més gran sobre les arts del circ al continent europeu s'instal·larà a Besalú gràcies al Circus Arts Foundation. Sota el nom de Circus Land es vol instal·lar a l'espai dels antics claustres del monestir. Lluís Guinó és l'alcalde de Besalú.
Disposa d'un arxiu importantíssim del món del circ, és dels més importants que hi ha a nivell fins i tot mundial, i una de les alternatives que s'han plantejat és adquirir l'edifici dels claustres i desenvolupar aquesta activitat museística al municipi.
El projecte comptarà amb 3.000 metres quadrats d'espais dedicats a exposició, tallers pedagògics, espectacles, arxiu, biblioteques, centre d'estudis i oficines, entre altres equipaments. La projecció permetrà fer públics i accessibles els fons de Circus Arts Foundation, una de les col·leccions dedicades al circ més importants del món.
I encara en circ, el festival Circpicat del Picat al Segrià escalfa motors per la seva sisena edició. Del 28 al 30 de juny, el festival presenta una programació de luxe amb 22 companyies de nivell internacional per reafirmar el certamen com un festival de referència dins del món del circ. M1FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. En aquesta nova edició, Circ Picat manté les apostes per un públic familiar, per la qualitat dels serveis que s'ofereixen als visitants i pels espectacles de nivell, acompanyats de tallers, exposicions i food trucks en més de 13 espais diferents. Un dels caps de cartell serà la companyia de Kenya Jumbo Brothers, que actuarà per primera vegada a l'estat espanyol amb Men in Black, un espectacle que combina acrobàcia, tècnica i molta energia. Jordi Escuer és el director del festival Circ Picat.
Bé, estem contents de la programació. Si hem de destacar alguna cosa, podem destacar la companyia francesa Les Quatre Fers en l'Air, que ens presenten Gravir, un bon espectacle de trapezi i molt humor, i els kenians Jumbo Brothers, que és la primera vegada que estan a l'estat espanyol.
De les companyies lleidatanes en sobresurten Campi Qui Pugui, nominada als Premis Max de Teatre 2019 amb l'espectacle Mannequin's Peace. En aquesta edició també es tindrà molt en compte els petits espectadors, amb un espai de joc lliure i experimentació.
moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Barceloneta podria ser avui campió de Lliga.
S'enfronta el Barcelona en el segon partit de la final i amb l'avantatge d'haver guanyat el primer duel a la piscina de Sant Sebastià. El partit arrenca a la Nova Escullera d'aquí a pocs minuts, a 8:15 del vespre. Els mariners arriben imbatuts després d'haver-ho guanyat tot en el campionat domèstic i haver empatat només un partit. Amb aquestes credencials i després d'haver-se imposat amb comoditat en el primer partit de la final, són els grans favorits per aconseguir el títol avui a domicili o diumenge en el partit de desempat a la seva piscina.
La setmana de moviments de mercat al waterpolo femení continua.
Amb el Terrassa, la Sirena a Mataró i l'Astralpul Sabadell com a grans protagonistes. L'últim reforç destacat de les del Maresme és la internacional Annie Espar, que marxa del Sabadell després d'una dècada d'èxits. Espar, de 26 anys, signa per 3 temporades i se suma a les incorporacions de Debbie Williams i Anna Wall. El Terrassa també continua reforçant-se amb jugadores internacionals. La tercera en sumar-se a l'Ambicions Projecte és la capitana de la selecció espanyola, Pili Peña, que ha signat contracte per les dues properes temporades. La madrilenya de 33 anys arriba provinent del Sant Andreu. I l'Astralpul Sabadell ha anunciat les renovacions de la portera Laura Ester i de la jugadora Judit Forca per 2 temporades.
L'handbol Sant Quirze juga a les Canàries al somni de l'ascens a divisió d'honor femenina.
L'equip de Sant Quirze del Vallès ja ha fet història, però vol seguir escrivint el seu present amb lletres d'or. Les jugadores de Dolo Martín han jugat avui, juguen des d'avui i fins diumenge a la fase d'ascens a la divisió d'honor femenina d'handbol. Els seus tres rivals per una plaça d'ascens són el Logroño Sporting La Rioja, el Balonmano Bolaños de Castella-La Mancha i les anfitriones del Salut Tenerife.
Doncs aquesta tarda les noies de l'handbol Sant Quirze s'han enfrontat a l'Sporting La Rioja.
Que acaba d'acabar amb el resultat de 25-0 a favor del Sant Quirze.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. El Consell Professional de la Xarxa Audiovisual Local, en representació dels professionals que hi treballen, denuncia que els espais informatius que s'estan elaborant ara mateix no segueixen els criteris periodístics habituals. Es fan segons les directrius que ha fixat el conseller delegat, Francesc Pena, a la resolució 13/2019, que recull els criteris d'actuació davant la convocatòria d'eleccions municipals.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc. Un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, màgia, fotografia i música, envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 2 de juny vine amb la família a gaudir de la matinada Viu al Parc al Parc del Castell de Montesquiu. A partir de 11:45 del matí als entorns del Castell de Montesquiu.
Viu al Parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/Viu al Parc. Diputació de Barcelona.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pan de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine a un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa. El sistema solar està format per 8 planetes: Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Tot i que si comenceu a tenir una certa edat, quan vau estudiar hi havia un novè planeta, Plutó. Però l'any 2006 el va de la llista de planetes a conseqüència de la seva llarga llista d'excentricitats. Una òrbita peculiar, una mida molt petita, un satèl·lit desproporcionadament gran per ell... Així que els astrònoms van decidir degradar-lo a planeta nan. Però si el que voleu és un univers sense cap mena de discriminació, el trobareu molt més a prop del que us penseu. Només heu d'anar aquest cap de setmana a Girona, on se celebra la 6ª edició del Ludivers. Es tracta d'un festival de jocs on tothom qui tingui ganes de jugar hi serà benvingut. Allà de Planetes en trobareu 6, cadascun amb el seu propi tipus d'activitats per passar-ho d'allò més bé. Al planeta Click and Eat hi trobareu totes les tecnologies, videojocs i realitats virtuals. Al planeta Imaginari els autors hi van explicar els seus propis contes. Al planeta Art i Ciència us hi esperen interessants tallers per a totes les edats. Al planeta Gastrolúdic hi podreu cuinar i menjar. El miniplaneta és l'espai de joc lliure dels més petits i, finalment, el planeta Juganer és on trobareu la gran ludoteca del festival, amb jocs de tot tipus. Sisena edició del Ludivers, festival del joc i les cultures de la imaginació, del 24 al 26 de maig al Parc de la Devesa de Girona. En trobareu el programa complet al web ludivers.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La mesa del Congrés suspèn els diputats en presó preventiva. Ho ha fet amb els vots a favor del PP, Ciutadans i el PSOE, seguint la recomanació dels lletrats de la cambra. Montse Manent.
La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha explicat que s'han seguit les recomanacions dels lletrats de la cambra, mentre la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, qualifica la decisió d'atac a la democràcia.
La mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos a los excelentísimos señores don Oriol Junqueras i Vies, don Josep Rull i Andreu, don Jordi Sánchez i Picanyol i don Jordi Turull i Negre.
Els vots dels ciutadans posen els nostres companys al Congreso dels Diputados i l'arquitectura jurídico-institucional de l'Estat espanyol s'encarrega de voler-los apartar, de vulnerar els seus drets polítics.
Acord històric entre govern i sindicats per millorar les condicions laborals dels bombers. El Departament d'Interior es compromet a tenir formats 1.150 agents nous d'aquí a 3 anys per reduir les hores extres.
Feia 10 anys que no s'aconseguia un pacte similar. Els sindicats alerten, però, que no és suficient. Pel delegat del sindicat IHCATAC, Manel Titos, es tracta d'un acord de mínims i transitori.
Que el material arribi a totes parts, perquè, per exemple, tenim els graes de muntanya, que l'altre dia vaig tenir que presenciar un sorteig perquè les botes d'esquí no estaven per tots. El que m'agradaria dir és que estem contents, però que és un acord de mínims i transitori.
En posta, els professionals del recentment inaugurat ambulatori del municipi han sortit avui al carrer per reclamar un servei permanent d'urgències.
Diuen que el nou equipament està infrautilitzat i reclamen les mateixes condicions que la resta de poblacions veïnes.
En posta ràdio, Manel Ramon.
Alerten que les flamants instal·lacions que han costat quasi 4 milions d'euros i disposen d'una sala destinada específicament a l'atenció continuada d'urgències es troben totalment infrautilitzades. Així ho explicava Gemma Vallès, que és la portaveu dels professionals sanitaris del CAP d'Amposta.
La congestió que tenim ara mateix al comarcal d'Amposta amb una llista d'espera a urgències de 6 hores, jo crec que la població d'Amposta no se la mereix de cap manera.
La Universitat Rovira i Virgili investeix doctora honoris causa la primera dona pilot d'aeronaus de l'Estat espanyol.
Ha estat en un acte institucional en què Bettina Kantner ha destacat el paper de la universitat com a pionera en cursar estudis de pilot d'aviació comercial i operacions aèries.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Kantner va participar en el CESDA, que són els centres d'estudis d'aviació, centre inscrit a la URB que ofereix el grau oficial de pilot d'aviació comercial i operacions aèries. Aquesta era la valoració positiva que en feia l'aviadora comercial Bettina Kantner.
Pues tuve mucha suerte porque empecé a volar en una compañía que era, tenía muchísimas mujeres. La directora era mujer, la jefa de material, la jefa de administración.
Dissabte de la setmana que ve es presentarà oficialment a Besalú el projecte per acollir el Museu del Circ més gran d'Europa.
Un equipament que ha ideat per la Circus Art Foundation i que oferirà una proposta més enllà d'un museu convencional.
Olot Televisió, Idoia Sansa.
Sota el nom de Circus Land, es vol instal·lar a l'espai dels antics claustres del monestir. Lluís Guinó és l'alcalde de Besalú.
Disposa d'un arxiu importantíssim del món del circ, és dels més importants que hi ha a nivell fins i tot mundial, i una de les alternatives que s'han plantejat és adquirir l'edifici dels claustres.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La pertorbació creua i gira a sobre de Catalunya, portant inestabilitat a bona part del territori i, per tant, precipitació al que resta de jornada. La precipitació en general ha estat entre feble o moderada, amb una intensitat màxima de 10 mil·límetres en 30 minuts a la Pobla del Segur, al Pallars Jussà. Malgrat tot, a la tarda podrà ser en forma de xàfec a punts de ponent i de l'altiplà central, on a més podrà anar acompanyada de tempesta i calamarsa o pedra. A banda, en general, la temperatura ha baixat acusadament arreu, amb valors màxims que voltaran entre 18 i 24 graus. Pel que fa a demà, la situació meteorològica encara estarà influenciada per la pertorbació que romandrà a prop de Catalunya, però el temps no serà tan inestable com avui divendres. La precipitació afectarà principalment al sector central del litoral i del prelitoral, així com a la Catalunya central. Serà en forma de ruixat o xàfec amb tempesta i localment podrà anar acompanyada de calamarsa o pedra. La temperatura serà semblant o més alta al terç oest i al quadrant nord-est, on es podrà obrir intermitentment el cel. De cara a diumenge tornarà l'estabilitat i s'imposarà el sol. Si bé al centre del dia podran créixer algunes nuvolades a punts de muntanya on podrà caure algun ruixat. La temperatura es recuperarà i voltarà entre 20 i 25 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Situació molt complicada a aquesta hora, sobretot a vies properes a l'àrea de Barcelona. Es mantenen les aturades a la 2 a Sant Feliu de Llobregat de sortida de Barcelona. Cues també a l'autopista P7 a Barberà per anar cap a Girona. Veiem també trànsit lent a la B23 al Papiol per enllaçar amb l'autopista AP7. Cues també a la C32 a Esplugues de Llobregat en direcció nus de la Trinitat i compta també l'autopista C58 encara amb trams a lentitud en Montcada fins l'accés cap a Meridiana i també a Ripollet en direcció Manresa. La Nacional 340 al Vendrell també amb molt volum de trànsit aquesta tarda en direcció Tarragona. Compte si heu de circular per la C242 perquè hi ha un tram tallat a Cornudella de Montsant en els dos sentits, com a conseqüència d'unes esllavissades, i acabem fent un repàs a les rondes. Molt volum de trànsit les dues vies. A la B20, sobretot complicat el tram entre Esplugues i Vall d'Hebron en direcció Trinitat, i pel que fa a la ronda litoral, també molt volum de trànsit en els dos sentits, però especialment entre Zona Franca i Sant Adrià de Besòs en direcció, no de la Trinitat, en direcció Besòs. Aquesta és la situació. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La mesa del Congrés ha suspès els diputats en presó preventiva. Ho ha fet seguint la recomanació dels lletrats de la cambra. PP, PSOE i Ciutadans han votat a favor de la suspensió, mentre que Podem s'hi ha posicionat en contra. Els sobiranistes consideren que s'han vulnerat els drets polítics dels presos i demanaran la reconsideració de la mesa. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els lletres del Congrés han recomanat la suspensió d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez en aplicació de la llei d'enjudiciament criminal i no del reglament del Congrés. La presidenta de la cambra, Meritxell Batet, per tant, ha anunciat que seguiria l'opinió dels experts.
En base a todos estos elementos de juicio jurídico, la mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos a los excelentísimos señores don Oriol Junqueras i Vies, don Josep Rull i Andreu, don Jordi Sánchez i Picanyol i don Jordi Turull i Negra, con efectos desde el día 21 de mayo de 2019.
Una decisió presa amb el suport del PSOE, PP i Ciutadans. Només Podem hi ha votat en contra perquè demanava temps per estudiar el text dels lletrats. La popular Ana Pastor ha criticat Batet per no haver suspès abans els diputats presos.
Ayer advertimos ya que la suspensión venía dada por imperativo legal y que la mesa debía adoptar las medidas para la plena efectividad de la suspensión. Lo demás supondría incumplir. Entendemos, por tanto, que se han perdido varios días innecesariamente.
En el mateix sentit s'han pronunciat des de Ciutadans. Per la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, en canvi, es tracta d'un nou atac a la democràcia.
Estem en una mena de bucle permanent i de déjà vu i els vots dels ciutadans posen els nostres companys al Congreso dels Diputados i l'arquitectura jurídico-institucional de l'Estat espanyol s'encarrega de voler-los apartar, de vulnerar els seus drets polítics.
En un tuit, Oriol Junqueras ha dit que, tot i haver estat suspesos a Espanya, no se'ls podrà suspendre a Europa. Tot plegat a l'espera de saber quina decisió prendrà la mesa del Senat sobre Raül Romeva quan es reuneixi dimecres vinent.
Doncs la decisió de la mesa arriba en plena cloenda de la campanya electoral per les eleccions europees i municipals. Bona part dels alcaldables viuran amb molt nerviosisme la jornada de diumenge, però no serà el cas dels candidats als municipis on només es presenta una llista. Tot i saber que seran alcaldes, esperen una alta participació a les urnes. A Osona seran 12 els pobles amb llista única. El nou FM, Arnau Jaumira.
A Osona hi ha 12 pobles que ja saben qui serà el seu proper alcalde. Tot i que les llistes úniques són habituals en pobles petits, aquest cop també passa en un municipi amb prop de 3.000 habitants, com Sant Julià de Vilatorta. Ho explica Joan Carles Rodríguez, candidat d'acord per Vilatorta i Vilallons a Sant Julià.
Som un grup transversal que agafa gent de diferents ideologies que estan a diferents entitats del poble. És una llista que representa a molts dels votants que venen al col·legi electoral i que vindran diumenge a votar.
En el cas dels municipis petits, les llistes úniques són més habituals. És el cas, per exemple, de Sobremunt, el poble més petit d'Osona amb una sola llista. Té 68% persones al cens electoral i és complicat omplir una candidatura. Ho explica el candidat d'Independents per Sobremunt, Albert Güell.
Fer una llista ja és difícil en un municipi gran, doncs a Sobremunt encara costa més. L'haver funcionat aquesta legislatura, l'equip que érem a govern, doncs s'ha fet més difícil que l'altre pogués fer una llista a l'oposició.
Tots confien que hi hagi una alta participació i estaran pendents dels resultats fins a l'últim moment.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Acord històric entre govern i sindicats per millorar les condicions laborals dels bombers. El Departament d'Interior es compromet a tenir formats 1.150 bombers nous d'aquí a 3 anys per reduir les hores extres. Feia 10 anys que no s'aconseguia un pacte similar, però els sindicats el qualifiquen de mínims i transitori. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El pacte d'avui, que estarà en vigor fins al desembre del 2022, l'ha ratificat el 70% de la plantilla de bombers. Un sindicat, Comissions Obreres, se n'ha desmarcat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha felicitat per la firma i ha garantit que l'acord entrarà en vigor el 1 de juny.
Aquest acord que hem signat avui ara mateix ja s'està tramitant en els serveis jurídics perquè el govern del dimarts que ve, el govern del 28 de maig, pugui ser aprovat i es puguin realitzar els compromisos que els mateixos sindicats ens van demanar, que és que a partir de l'1 de juny fos efectiu.
Els sindicats signants estan satisfets, però recorden que és un acord de mínims i transitori. Avui Manel Titos, delegat del sindicat IAC-CATAC, n'ha posat un exemple.
Que el material arribi a totes parts, perquè per exemple tenim els graes de muntanya, que l'altre dia vaig tenir que presenciar un sorteig perquè la bota d'esquí no estaven per tots.
L'acord preveu la reducció d'hores de feina, sobretot les extraordinàries, i l'obertura de tots els parcs del país per atendre les emergències. El govern, a més, es compromet a continuar treballant en altres reclamacions dels bombers per incorporar-les a l'acord en funció del pressupost.
A Amposta, els professionals del recentment inaugurat centre d'assistència primària del municipi han sortit avui al carrer per reclamar un servei permanent d'urgències. Diuen que el nou equipament està infrautilitzat i reclamen les mateixes condicions que la resta de poblacions veïnes. A Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Alerten que les flamants instal·lacions que han costat quasi 4 milions d'euros i disposen d'una sala destinada específicament a l'atenció continuada d'urgències es troben totalment infrautilitzades. A més, no entenen aquest agravi comparatiu respecte a altres localitats capital de comarca com Tortosa. Així ho explicava Gemma Vallès, que és la portaveu dels professionals sanitaris del CAP d'Amposta.
La congestió que tenim ara mateix al comarcal d'Amposta amb una llista d'espera a urgències de 6 hores, jo crec que la població d'Amposta no se la mereix de cap manera. Llavors, la comparativa és senzillament que demanem per la població d'Amposta el mateix, per exemple, que per la població de Tortosa, atenent una població similar, però en quant a atenció primària, igual.
Per la seva banda, l'alcalde de funcions d'Amposta, Adam Tomàs, ha defensat que l'actual model de centralització de les urgències a l'Hospital Comarcal ha funcionat de manera exitosa. Considera que els pacients estan millor atesos en un centre únic per efectuar les proves que els facultatius requereixen sense necessitat de desplaçar-se.
Encara en l'àmbit sanitari, l'Hospital Sant Joan de Reus ha hagut de restringir l'aigua d'aixeta en algunes àrees a causa d'una infecció de legionel·la. La direcció del centre, però, ha volgut deixar clar que no hi ha per ara cap pacient. La nova ràdio, David Fernández.
L'Hospital de Sant Joan de Reus ha adoptat la mesura amb caràcter preventiu i indica que no hi ha cap pacient afectat. Tot i així, la Comissió de Malalties Infeccioses del centre ha decidit tallar l'aigua de dues de les sis àrees d'hospitalització després que un anàlisi rutinari del circuit d'aigua detectés un punt positiu de legionel·la dels 32 que s'analitzen de manera habitual. Després de detectar la infecció de legionel·la, el centre hospitalari ha pres les mesures que toquen per protocol i ara resta a l'espera dels resultats de les últimes mostres per poder aixecar la restricció. La resta de pacients que no es troben en aquestes dues àrees poden utilitzar l'aigua sense problemes. L'hospital, per la seva banda, espera rebre els resultats de les darreres mostres en els propers dies.
El moviment Fridays for Future d'Andorra demana al govern que declari el país en estat d'emergència climàtica. El col·lectiu s'ha concentrat davant el Consell General Andorra la Vella per exigir que el govern s'impliqui en l'educació de respecte cap al medi ambient. Ràdio Televisió d'Andorra, Viviana Besolí.
Aquest divendres, una vintena de joves s'han concentrat per segona vegada a la plaça del Consell General per demanar que el Ministeri incideixi en la necessitat d'educar en el respecte al medi natural. Així ho explica el seu portaveu, Mateu Braque.
El govern declari l'estat d'emergència climàtica a Andorra perquè considerem que Andorra no està en una mala posició per poder-ho declarar, no té cap altres problemes més greus. Tenim pensat de fer noves reunions amb el nou executiu.
De fet, en els propers dies el col·lectiu té previst reunir-se amb la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, per fer palès les seves reivindicacions. Aquesta és la tercera acció del moviment Fridays for Future. La darrera va consistir en recollir fins a 215 quilos de deixalles al berenador de la Comella i als voltants.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Millorar la competitivitat i apostar per la desestacionalització del turisme a les Terres de l'Ebre són dos dels eixos principals del Pla Estratègic de Turisme de la Generalitat. El director general de Turisme, Octavi Bono, ha presentat el document davant dels agents turístics ebrencs a Tortosa. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. El Pla Estratègic de Turisme de Catalunya vol donar resposta als reptes del sector i vol situar Catalunya entre les tres millors destinacions turístiques de la Mediterrània. En aquest sentit, el pla preveu l'augment d'inversions per millorar la qualitat del sector i augmentar l'oferta. A les Terres de l'Ebre s'aposta per oferir noves experiències i per desestacionalitzar el turisme. Octavi Bono és el director general de Turisme de la Generalitat.
I després, per si mateix, les Terres de l'Ebre, també l'estacionalitat l'han de poder tractar perquè és un territori que està molt orientat a mercats com el català, com l'espanyol en el seu conjunt, i per contra, els mercats internacionals ens costa una mica més en aquesta part del país, i també hi té la necessitat de que hi treballem en aquest sentit.
El pla preveu desplegar una trentena d'iniciatives i prop d'un centenar d'accions fins l'any 2022, en què es preveu que fins a 21 milions de turistes estrangers visitin el país.
A Bellcaire, al Baix Empordà, la promotora del polèmic projecte d'aeròdrom amenaça de portar el consistori als jutjats. És la resposta a la decisió de l'Ajuntament de tombar el recurs contra la desestimació del projecte. Televisió Costa Brava, Núria Cucharero.
L'Ajuntament de Bellcaire, empesa, ha votat negativament el recurs de reposició presentat pel promotor de l'aeròdrom contra la desestimació del projecte. El motiu per tirar-lo enrere han estat els informes sobre l'impacte en el paisatge i la fauna de Bellcaire. Amb aquest pas, l'Ajuntament ha donat per tancat el polèmic projecte de l'aeròdrom, que ha tingut una gran oposició per part dels veïns. Un projecte que va quedar suspès per part del consistori a l'espera de tenir els informes paisatgístics que han determinat quin és l'impacte d'unes instal·lacions d'aquestes característiques en el municipi. El promotor ja ha anunciat que recorrerà davant el contenciós la desestimació del recurs que va presentar contra la denegació del projecte. Assegura que esgotarà totes les vies administratives per tal d'aconseguir tirar-lo endavant. La iniciativa d'un aeròdrom a Bellcaire, únic segons el promotor en el territori, suposa la construcció d'un camp de vol en uns terrenys anomenats Mas Can d'en Xico, de prop de 87.000 metres quadrats. Es projecten dues pistes i quatre hangars, dels quals una es dedicaria a un museu de l'aire on s'hi ubicarien aeronaus clàssiques i històriques.
Mobilitat complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona per la novena jornada de vaga de metro a causa de la presència d'amiant i per nou retards a Rodalies Renfe. Malgrat tot, avui s'han registrat menys incidències a trens i andanes.
L'última jornada d'aturades parcials ha obligat des de primera hora del matí a regular els accessos de diverses estacions, sobretot de les línies 4 i 5. Amb tot, però, els usuaris asseguren que no s'han reproduït les aglomeracions d'altres jornades, especialment en hora punta. Les aturades s'han repetit aquesta tarda, ara mateix només circulen 4 de cada 10 trens. A partir de 9:45 de la nit, els serveis mínims tornen a caure fins al 20%, fins al final de la jornada.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La Universitat Rovira i Virgili investeix doctora honoris causa la primera dona pilot d'aeronaus de l'estat espanyol. Ha estat en un acte institucional en què Bettina Kattner ha destacat el paper de la universitat com a pionera en cursar estudis de pilot d'aviació comercial i operacions aèries. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
L'aviadora va ser la primera dona pilot en tot l'estat espanyol i la segona a Europa en dirigir vols comercials.
Kander va participar en el CESDA, que són els centres d'estudis d'aviació, centre inscrit a la URB que ofereix el grau oficial de pilot d'aviació comercial i operacions aèries. Aquesta era la valoració positiva que en feia l'aviadora comercial Bettina Kander.
Pues tuve mucha suerte porque empecé a volar una compañía que era, tenía muchísimas mujeres como la directora era mujer, la jefa de, por supuesto, de material, la jefa de administración. Eran una empresa que estaban acostumbrados a tener mujeres en el entorno.
Com a agraïment, la doctora honoris causa ha destacat per l'aposta valenta de la URB en poder realitzar el grau de pilot d'aviació comercial i operacions aèries. La universitat és pionera en aquests estudis.
El Departament d'Agricultura i Endesa promouen un projecte integral de restauració ecològica a la reserva de Beaumort. L'objectiu és retornar a la reserva la riquesa de flora per afavorir el benestar i creixement de la fauna que hi habita, especialment el gall fer. Ràdio Tremp, Anna Solana.
Per una banda, es busca regenerar les pastures de la reserva i plantar espècies autòctones, afavorint així el benestar i reproducció de la fauna. També s'han creat zones tancades per a protegir l'hàbitat d'espècies com aus, cérvols i altres herbívors. Un dels animals que requereix més protecció és el gall fer. Per aquesta au autòctona s'han creat parcel·les especials on no poden entrar d'altres herbívors i s'hi han plantat les espècies de les que s'alimenta habitualment, com la boixerola o el raïm d'ossa. Una altra de les mesures que s'han pres a Beaumort ha estat la de revertir el deteriorament causat per reforestacions anteriors. Aquestes reforestacions amb flora que no és pròpia d'una zona pot malmetre la qualitat d'un entorn natural i afectar l'equilibri de fauna. Durant els pròxims 10 anys es farà un seguiment de totes les actuacions i es comprovarà si la restauració integral de l'hàbitat ha estat exitosa.
L'amenaça del cranc blau és ja un autèntic mal de cap, no tan sols pels pescadors de les Terres de l'Ebre, sinó també pels de la costa central, on ja s'han detectat els primers exemplars. És el cas de Torredembarra, al Tarragonès. On a la torre, Josep Sánchez?
Es tracta d'una espècie provinent de la costa atlàntica americana, molt ben valorada en l'àmbit gastronòmic, però molt agressiva per les espècies autòctones. La tècnica de sostenibilitat de l'Ajuntament de Torredembarra, Leli Forés, assegura que es tracta d'una plaga i que ja s'han detectat exemplars a la costa central.
És una plaga, està definida com una plaga, això és una realitat. Es va extenent des del sud cap al nord, ha arribat a detectar-se ja en zones de Girona i fa molt poc aquí a Cubelles. O sigui que estem parlant de que ja hi ha cranc blau davant de la nostra costa.
Per tal de gestionar la ràpida expansió d'aquesta espècie, la Direcció General de Pesca va iniciar una campanya de pesca intensiva. També es va decidir crear el Comitè de Cogestió del Cranc Blau de les Terres de l'Ebre.
En cultura, dissabte de la setmana que ve es presentarà oficialment a Besalú el projecte per acollir l'equipament patrimonial sobre les arts del circ més gran d'Europa. Un equipament que és idea de la Circus Arts Foundation i que oferirà una proposta més enllà d'un museu convencional. Olot Televisió, Idoia Sansa, bona tarda.
Bona tarda. L'equipament patrimonial més gran sobre les arts del circ al continent europeu s'instal·larà a Besalú gràcies al Circus Arts Foundation. Sota el nom de Circus Land es vol instal·lar a l'espai dels antics claustres del monestir. Lluís Guinó és l'alcalde de Besalú.
Disposa d'un arxiu importantíssim del món del circ, és dels més importants que hi ha a nivell fins i tot mundial, i una de les alternatives que s'han plantejat és adquirir l'edifici dels claustres i desenvolupar aquesta activitat museística al municipi.
El projecte comptarà amb 3.000 metres quadrats d'espais dedicats a exposició, tallers pedagògics, espectacles, arxiu, biblioteques, centre d'estudis i oficines, entre altres equipaments. La projecció permetrà fer públics i accessibles els fons de Circus Arts Foundation, una de les col·leccions dedicades al circ més importants del món.
I encara en circ, el festival Circ Picat del Picat al Segrià escalfa motors per la seva sisena edició. Del 28 al 30 de juny, el festival presenta una programació de luxe amb 22 companyies de nivell internacional per reafirmar el certamen com un festival de referència dins del món del circ. M1FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. En aquesta nova edició, Circ Picat manté les apostes per un públic familiar, per la qualitat dels serveis que s'ofereixen als visitants i pels espectacles de nivell, acompanyats de tallers, exposicions i food trucks en més de 13 espais diferents. Un dels caps de cartell serà la companyia de Kenya Jumbo Brothers, que actuarà per primera vegada a l'estat espanyol amb Men in Black, un espectacle que combina acrobàcia, tècnica i energia. Jordi Escuer és el director del festival Circ Picat.
Bé, estem contents de la programació. Si hem de destacar alguna cosa, podem destacar la companyia francesa
les Quatre Fers en l'Air, que ens presenten Gravir, un espectacle, un bon espectacle de trapezi i molt humor, i els kenians Jumbo Brothers, que és la primera vegada que estan a l'estat espanyol.
De les companyies lleidatanes en sobresurten Campi Qui Pugui, nominada als Premis Max de Teatre 2019 amb l'espectacle Mannequin's Peace. En aquesta edició també es tindrà molt en compte els petits espectadors, amb un espai de joc lliure i experimentació.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Barceloneta podria ser avui campió de Lliga.
En aquests moments s'enfronta el Barcelona en el segon partit de la final i amb l'avantatge d'haver guanyat el primer duel a la piscina de Sant Sebastià. El partit es juga a la Nova Escullera des de 7:45 de la tarda i ara mateix el resultat és de 1-2 al primer quart. Els mariners arriben imbatuts després d'haver-ho guanyat tot en el campionat domèstic i haver empatat només un partit. Amb aquestes credencials i després d'haver-se imposat amb comoditat en el primer partit de la final, són els grans favorits per aconseguir el títol avui a domicili o diumenge en el partit de desempat a la seva piscina.
Torredembarra acull el campionat de Catalunya de fin amb sortida i arribada al port de la localitat de la Costa Daurada.
Hi participaran regatistes a partir de 40 anys que es dividiran per grups d'edat en les 5 categories existents, des del màster de 40 a 49 anys fins a Super Legends per als majors de 80. Entre els participants hi haurà els primers classificats de la Copa d'Espanya, el gallec Miguel Fernández i l'andalús Pablo Guitán. També hi haurà dos regatistes del Club Marítim Torredembarra i prendran part 8 clubs, 6 catalans i 2 de la resta de l'estat. Aquesta és una de les proves més destacades que acull enguany el Club Torrenc, coincidint amb el seu 50è aniversari.
L'handbol Sant Quirze fa un pas endavant en la cursa per l'ascens a la divisió d'honor femenina.
Aquesta tarda ha jugat el primer partit de la fase contra l'Sporting La Rioja i s'han imposat a les rivals per 25-20. Demà a la tarda s'enfrontaran al Bolaños de Castella-La Manxa i tancaran la fase d'ascens enfrontant-se a les anfitriones del Salut Tenerife.
La setmana de moviments de mercat al waterpolo femení continua.
Amb el Terrassa, la Sirena Mataró i l'Astral Pul Sabadell com a grans protagonistes. L'últim reforç destacat de les del Maresme és la internacional Annie Spar, que marxa del Sabadell després d'una dècada d'èxits.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
El Consell Professional de la Xarxa Audiovisual Local, en representació dels professionals que hi treballen, denuncia que els espais informatius que s'estan elaborant ara mateix no segueixen els criteris periodístics habituals. Es fan segons les directrius que ha fixat el conseller delegat, Francesc Pena, a la resolució 13/2019, que recull els criteris d'actuació davant la convocatòria d'eleccions municipals.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
L'actriu francesa Isabelle Huppert interpreta una aparentment encantadora dona solitària a La Viuda, una de les principals estrenes de la setmana. Als cinemes també arriba El Hijo, la faula de Superman amb vernís terrorífic. I Disney torna a presentar un dels seus clàssics amb actors de carn i ossos, Aladdin.
¿Quién es?
Me he encontrado un bolso de una tal Greta Hideck.
Oh, que Dios te bendiga. ¿Dónde lo has encontrado?
En el metro.
Oh, ¿te apetece tomar un café? Has sido...
A La Viuda coneixem la Frances, una jove que, quan mor la seva mare, es muda a Manhattan. Allà es troba al metro una bossa extraviada i decideix portar-la a la seva propietària. Així coneix la Greta, una pianista vídua necessitada de companyia. Ràpidament es faran amigues, però tot canviarà quan la Frances descobreixi les sinistres intencions de la Greta.
Hola, soy Frances. Esta noche seré su camarera. No, ya no puedo más.
Mamá, ¿quién soy?
Segurament molt recordem la vella història de Superman, un nen extraterrestre que arriba a la Terra i amb els seus superpoders ajuda l'humanitat. Però, i si aquest nen no vingués amb bones intencions? Aquest és el plantejament de Eli. Una parella amb problemes de fertilitat es troben amb un misteriós bebè. El nadó creixerà espavilat i curiós, però quan s'apropi a la pubertat, una poderosa foscor es desvetllarà al seu interior. El nen miracle es transformarà en un despietat depredador.
Tengo visual del sospechoso.
Alabado sea aquel que me invoca. Seré fiel a mi juramento. Os concederé 3 deseos.
És broma. Mira.
La factoria Disney torna a portar a la gran pantalla un dels seus clàssics, ara amb actors de carn i ossos. Aladdin. Un lladregot enamorat de la filla del soldà, la princesa Jasmine, està disposat a fer qualsevol cosa per conquistar-la. Per això, accepta el desafiament de Jafar. Entrar a una cova al mig del desert per trobar una llàntia màgica que li concedirà tots els seus desitjos. Així coneixerà el geni, interpretat per l'actor Will Smith, i serà protagonista d'una aventura que mai no hagués imaginat.
Confies en mi?
La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.